Fa un any que ens sentim immersos en una història de ciència-ficció, un malson que no s'acaba i que ens ha capgirat la vida. Fa un any que vivim, o sobrevivim, aquells que ho podem explicar, a una pandèmia global que ens ha tocat absolutament a tots d'una manera o una altra. Avui al Connectats volem repassar aquesta efemèride de la mà d'algunes persones que han compartit amb nosaltres les seves històries i que d'alguna manera ens identifiquen a tots. Marta Serra, metgessa de família al CAP de Sant Cugat, ara membre de l'equip d'atenció a les residències.
Que vaig acabar la residència, estava treballant al CAP de Vall d'Oreig com a metge de família, amb un cupo, i quan va esclatar l'estat d'alarma em van reclutar per formar part d'un equip d'atenció i suport a les residències d'avis d'aquí a Sant Cugat, que, bueno, com saps, hi ha 17 centres residencials. I em quedo a formar part d'aquest equip i he deixat de banda la consulta mèdica al CAP de Vall d'Oreig i ara estic al CAP de Sant Cugat. És a dir, que ha sigut un canvi radical de passar, no?, de tenir una consulta diària amb els meus pacients i un cupo que feia 14 anys que em coneixia, a de cop i volta donar-li una volta i fer assistència a les llars d'avis, de forma diària i sobretot en època Covid, que era una feina que era molt necessària, l'atenció a les residències. Clar, no ens preparen a la facultat, no, per una situació així, i primer que ho vius amb molta por a nivell personal, perquè tu no saps com enfrontar-te, perquè al principi tampoc no teníem les eines ni físiques ni les habilitats per enfrontar-nos a una situació així, doncs, sobretot a nivell poblacional, perquè, no, les dimensions de tot el que estava pensant se'ns escapava de les mans, perquè no sabíem res i hem hagut d'anar aprenent a base de l'experiència. I clar, compaginar tot això amb la vida personal, no? L'estat d'alarma, el confinament, el no poder tampoc compartir-ho amb la família perquè no viuen aquí i no poder controlar què és el que està passant, això ho vius amb molt de neguit i sobretot perquè has d'estar també, doncs, molt al peu del canó sense que tot això tampoc no et descontroli, poder fer la teva feina tot el bé que podíem i que sabíem en aquell moment. I ens hem anat adaptant, i jo sobretot m'he adaptat a la nova situació que hi havia, fins al punt d'això canviar de feina. Estem cansats, però ahir ho parlàvem amb una companya, ha sigut un any a nivell personal i emocional molt dur, però a nivell professional molt satisfactori, perquè jo penso que quan un treballa del que li agrada i fa tot el que pot, doncs és una recompensa, tot i que hem vist moltes desgràcies, i ja dic que no és fàcil. I treballar dia a dia, jo he treballat durant la primera onada, treballàvem de dilluns a diumenge, de sol a sol, i estàvem molt cansats, que gairebé no hem pogut ni tenir vacances. La gran majoria de companys hem gaudit de 7-10 dies de vacances i això acaba esgotant a nivell físic i a nivell mental, sobretot. Però, bueno, és la nostra feina, no? I és el que ens ha tocat viure ara, és la nostra guerra, que dic jo.
Imma, administrativa, 42 anys.
Doncs la meva situació abans de la pandèmia, doncs m'imagino que qualsevol persona, vull dir, una vida molt organitzada, amb les nostres obligacions, amb les nostres rutines del dia a dia, i, bueno, bastant normal. Fins que, bueno, doncs va arribar la maleïda pandèmia que ens ha trasbalsat a tots una mica, i, bueno, doncs arrel de la pandèmia, doncs, bueno, ens va comportar, doncs, que haguéssim de teletreballar. A més, amb un plus afegit que, bueno, jo soc família monoparental, amb la qual cosa la situació ha sigut bastant més complicada, perquè nosaltres, doncs, bueno, no hem deixat de treballar a la nostra empresa i estan al càrrec d'una nena molt petita de 4 anys que l'únic que reclamava era l'atenció 24 hores. Llavors, doncs, tota aquesta situació, doncs, m'ha suposat, doncs, un accés, un alt estrès i molta angoixa. La situació de molta angoixa, de pensar que estàs vivint una pel·lícula de terror, no? Doncs ara mateix la meva situació, doncs, sí que ha canviat bastant des que van començar les escoles al setembre. Doncs la meva vida ha canviat perquè jo sí que vaig presencialment a la feina a treballar. Ens han donat l'opció de poder teletreballar o fer-ho presencialment, i per mi, doncs, ha sigut com una via de sortida, no? Doncs veure que les escoles han engegat molt bé, estan fent una labor fantàstica, i a mi això, doncs, m'ha donat una miqueta més de respir, no? De dir, bueno, doncs puc anar a la feina, som tres treballadors, el poder mantenir aquest contacte social que durant tots aquests mesos hem estat privats, doncs per mi ha sigut molt important. Poder recuperar la normalitat de qui era la teva vida abans de la pandèmia, doncs per mi ha sigut com un alè, no? Una miqueta d'aire fresc.
Jordi, comercial, 57 anys.
La meva feina és la distribució de bars i restaurants, que estem amb el tema de l'hostaleria. Cap problema, teníem força feina. Sí, al començar el Covid, ens vam trobar que tindrà que anar tots a l'ERTE, i de 30 comercials que hi ha a l'empresa es van quedar dos amb el teletreball, que jo i dos o tres companys més ens vam trobar que vam estar ben bé tres mesos sense cobrar res del CEPE, perquè no coincidien números de compte i trucaves i no agafaven el telèfon i l'empresa deia que truqués jo, i quan vam contactar ens van dir que no, que l'empresa era la que tenia que passar el número de compte, i bueno, vam estar, doncs, això, tres mesos sense cap ingrés. Sí, va ser molt dur. Durant tot aquest any hem estat entrant i sortint, i la majoria de vegades ha sigut des de l'oficina, trucant als clients, i només treballant 4 hores cada dia. Vull dir que està sent molt dur. Vull dir, fins ara ens trobem que la situació, fins que no obrin, donguin més hores a l'hostaleria, pues ens trobem que clar, si l'empresa no ingressa, pues no podem fer més hores. El no tindrà els ingressos que normalment tenia, pues he intentat de contactar amb gent, a veure si engafava per quan estava parat, i bueno, m'he anat buscant la vida, perquè, clar, a casa hem de fer uns ingressos, i d'aquesta manera em trobava que no podíem passar. Vull dir que, aunque teníem una mica de coixí, però al final, amb tants mesos amb aquesta situació, això es va esgotant, i clar, hem de anar tirant endavant. Pues segueixo fent 4 hores, i el futur depèn de si l'hostaleria els hi donen més hores per poder obrir, a fer sobretot la nit. No sé, jo espero que tot s'arregli.
Jordi Feliu, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Mira, anar-me d'allò, anar-me rehabilitant.
Rehabilitant.
Bé, millor, sí.
El Jordi és carnisser d'ofici, té 62 anys, ara no treballa, va ser un dels santcugatencs afectats per la Covid, I no sé si dir, Jordi, que ets un supervivent de la Covid.
Sí, sóc un supervivent de la Covid, afortunadament, sí.
Uh-huh. El primer cap de setmana després de l'estat d'alarma, tu dius a la clientela, tancaré un parell de setmanes per precaució. Sí. I què passa després d'això?
Aviam, aquella setmana ja no em trobava massa bé. I quan arriba el dissabte, li que la meva dona diu, saps què, tancarem un parell de setmanes perquè no em trobo massa bé. Ella, per desgràcia, també estava malalta i llavors pues, vam tancar un parell de setmanes. Això era un dissabte. Pues el dilluns, jo ja no em trobava bé i la meva neboda em diu, saps què, tiet? Diu, anirem al CAP i aviam què et diuen. I vaig anar al CAP, em van fer unes radiografies i efectivament em van dir que anés cap a Terrassa ràpid.
I et trobaves malament?
Exacte, ja em trobava malament, tenia febre i no em trobava bé, cansat. I quan vaig arribar a Terrassa, doncs em van visitar i a partir d'aquí el meu món es va acabar. Vaig estar 2 mesos intubat, en coma, i jo ja no me'n recordo res més fins al cap de 2 mesos que em vaig despertar.
I durant tot aquest temps, què t'han explicat? En quina situació estaves?
Bueno, llavors em van explicar que això era un dilluns, que em van portar allà, vaig estar una setmana i el dilluns següent, efectivament, truquen a la meva dona i a la meva neboda, que és la que se'n cuidava de rebre les trucades dels metges, i li van dir que anés cap allà perquè l'assumpte no anava bé, s'estava acabant i si em volien veure. I bueno, tots, clar, un drama, allò era un drama. I llavors van demanar la mútua, a la meva dona no la van deixar entrar, la meva neboda va entrar, i bueno, em va veure anar allà, i llavors va entrar un metge i va dir que encara hi havia una oportunitat, però que era mínima, per portar-me al Vall d'Hebron, connectar-me amb una màquina, que ells tenien allà una ECMO, que diuen que va molt bé. I bueno, doncs em van connectar aquella màquina, i a mica en mica, en mica en mica, vaig anar tirant amunt, hi havia dies que tirava avall, hi havia dies que tirava amunt, hi havia dies que se'n anava, hi havia dies que no, i bueno, fins que vaig estar 23 o 24 dies, llavors em van treure d'aquella màquina i em van tornar per protocol a Terrassa, a la UCI d'allà. I llavors de Terrassa doncs vaig anar tirant, també em van tornar a fer la tracomania aquesta que fan, i bueno, allà vaig anar arrencant fins a estar 2 mesos sedat.
Et van fer quantes tracotomies?
3. Perquè les 2 primeres al Vall d'Hebron no d'allò, i llavors a Terrassa me'n van tornar a fer una altra.
I a casa algú més va quedar afectat, va agafar la Covid?
Bueno, la meva dona va ser simptomàtica, que va anar molt bé perquè ella estava fent un procés de quimio, de quimioteràpia, i llavors el meu fill va estar 2 setmanes ingressat també a la mútua. Va estar ingressat. Ell no va estar bé, vull dir que al cap de 2 setmanes va anar a casa.
I tot això, tota aquesta situació, com la va portar la família? Com t'han explicat que la van portar?
Bueno, pues pots comptar, allò devia ser un drama. Jo no me'n vaig entrar de res, no? Però ells devia ser un drama, perquè és que, clar, cada dia et trucaven un dia bé, l'altre dia que no va tan bé, un altre dia que l'assumpte tampoc funciona, un altre dia sembla que tiri una mica amunt. I, esclar, sempre estaven amb l'aire. Quan sentien el telèfon, tothom ja patia. A la que sentien la llamada de telèfon, tothom ja patia. I era un drama, en aquells moments va ser un drama.
Te'n recordes quan surts de l'hospital? Quan et donen l'alta?
Sí, i tant, molt me'n recordo. Era un divendres. Un divendres que ja em van dir que sortiria, això m'ho van dir a les 10 del matí. A les 10 del matí no vaig sortir fins a les 5 de la tarda, nerviós com un pobre, perquè jo el que me'n volia era anar cap a casa, perquè, esclar, feia 3 mesos que no havia vist a la meva família i jo tenia ganes de veure'ls a tots. Tenia moltes ganes de veure'ls a tots. I inclús l'ambulància tardava en vindre'm a buscar, que vaig pensar, si no em ve a buscar, trucaré a casa i que vinguin a buscar amb el cotxe, però jo marxo d'aquí. Ja en tinc prou.
En quines condicions vas sortir?
Bueno, vaig sortir amb una cadira de rodes, clar, no caminava, clar. No, aviam, a mi el que em funcionava era el cap per amunt, però del cos, del cap avall, ho tenia tot parat. Llavors, clar, mica a mica, doncs m'hi tinc que anar rehabilitant i tot. No fa encara un mes i mig que anava amb una muleta, segons a quins moments, i així és.
I el negoci també ha quedat afectat. Tu tenies una carnisseria?
Això mateix, tenia una carnisseria que em funcionava molt bé, estava molt bé, i doncs el vaig tindre que tancar perquè els metges em van dir que aquest ofici jo no podia fer, perquè porto un esforç físic important, i abans, el mes de gener i febrer, aquest esforç físic no em venia d'aquí. Però és que ara no ho puc fer, és que no puc fer aquest esforç físic.
Però pots treballar?
No, pràcticament.
No treballes?
No treballo.
Has passat por?
Aviam, mentre estava sedat, no. Tinc que ser sincer, vull dir. No, por devien faltar els altres. Jo, mentre estava sedat, no vaig passar por. Ara, una vegada vaig estar a planta, no, perquè ja em veia verdaderament que l'assumpte funcionava bé, i jo hi posava molt del meu, i no. Potser 3 o 4 dies a la UCI, ja quan estava despert, potser sí, perquè al veure'm enxufat amb tot allò, i estava d'allò, estava... neguitós. Estava neguitós, inclús un dia, quan no hi havia ningú a l'UCI en aquells moments, vaig voler-me aixecar i vaig caure. I em vaig fer un...
Un trau?
Un trau al cap, sí.
Sents que aquest virus t'ha trencat la vida?
M'ha canviat la vida.
Te l'ha canviat?
Sí. Jo sempre dic que hi ha un abans i un després del coronavirus. Jo, abans del coronavirus, estava molt bé. Molt bé, escolta, cada dia feia el meu deport, treballava, estava molt bé. Després del coronavirus, doncs, m'ha tallat una mica la vida, sí, me l'ha tallada completament, perquè jo encara volia treballar els 3 o 4 anys que queden per jubilar-me. Jo encara volia treballar, però noi, no pot ser, quan no pot ser, no pot ser.
I a partir d'ara, en aquest canvi que t'ha suposat l'entrada del coronavirus, sí, a la teva vida, quines coses han canviat?
Bueno, han canviat perquè jo, per exemple, doncs, ara cada dia surto a caminar. Veig més, abans ja veia gent, parlo amb un, parlo amb l'altre, però bàsicament ara, com tampoc es pot sortir massa, no m'ha canviat res. Però bueno, d'aquí endavant espero que...
La mentalitat?
La mentalitat positiva. La meva mentalitat ha de ser positiva i tirar endavant. Això sí que ho tinc molt clar, sí.
I quines són les teves prioritats ara?
Les meves prioritats, primerament, trobar-me bé, recuperar-me. Aquesta és la primera prioritat, que això ja costarà una mica. Però bueno, amb esforç i feina ho puc fer-ho, ho puc fer-ho.
Jordi, doncs t'agraïm moltíssim que avui hagis vingut a compartir la teva història, una de les que més ens ha impactat, sí, perquè l'afectació, sí, ha sigut pràcticament total, no? En tots, sí, els àmbits. Sí. I ens alegrem moltíssim, sí, que vagis avançant, en aquest camí de la recuperació. Felicitats.
Bé, molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bona
tarda.
A tu.